Champions i el Barça guanyant la Lliga.
No.
D'aquí 6 setmanes estarem tots dient, tio, doncs mira, encara ha anat bé la cosa.
Per mi tot es focalitza en la Champions.
Sí?
Sí, sí, en funció del que passi a la Champions. Jo no ho entenc, ja et dic, jo crec que si el Barça guanya aquesta Lliga, per mi té una Lliga, és una Lliga que té molt mèrit, que a més ha guanyat probablement amb molta diferència, i sobre el que deia la Laia, si es pot fer més o menys passar a la final de la Lliga, crec que ha de ser una Lliga perquè el Barça la disfruti i la gent del Barça la disfruti.
La temporada és notable, ja.
Sí, jo crec que han de ser partits, un cop el Barça sigui campió de Lliga, partits per disfrutar la Lliga i per celebrar la Lliga les vegades que faci falta.
I com la guanyes? Com l'estàs guanyant?
Amb una autoritat, per mi és una autoritat...
pots quedar eliminat de semifinals de la Copa del Rei? Sí. Pots quedar eliminat de semifinals de la Copa del Rei contra el Madrid? Sí. Pots caure 0-4 contra el Madrid a les semis de la Copa del Rei? Doncs d'aquesta manera, no.
Per mi això el que em preocupa. Jo crec que, perdona, Laia, jo crec que el que preocupa és per la sensació que el Barça fa 2-3 passes endavant i en torna a fer l'altre enrere, que és el que va passar l'altre dia. Jo segueixo sense entendre, i per mi aquest és això és el que ha de treballar Xavi, amb el que ha de centrar-se, perquè el Barça una altra vegada, en una eliminatòria, fa, crec que una primera part molt correcta, que amb una, si el xut de Lewandowski se'n va una miqueta més cap a la dreta, estem parlant de que el Barça se'n va al descans amb 1-0 i no sabem què hagués passat a la segona part.
Sí.
I com en aquella contra et fan el 0-1, tens 15 minuts al descans per refer-te i no et refàs. És que ets incapaç de refer-te i el Madrid, és a dir, que la segona part aprofita les errades ingenues que estem acostumats a veure en el Barça del passat, en partits grans, i t'acaba destrossant. Sí. També hi ha una cosa que és certa, i per mi és un partit, i no sé si és excusa o no, però que està condicionat per les baixes que té el Barça. Són quatre tios titulars importantíssims que no estan dimecres, i és allò de dir, no sé què hagués passat, no?, amb aquests quatre jugadors, però vamos, que són quatre baixes, vamos, que per mi condicionen des del principi el partit i el plantejament del Xavi.
Guanyar la Lliga està molt bé, guanyar-la amb la diferència que de moment tens sobre el Real Madrid també està molt bé, el que passa que jo veig que, o des del meu punt de vista, és una Lliga més de resultats que no pas de joc. És a dir, per mi l'equip de Xavi no ha tingut l'evolució que se li proposava que hauria d'haver tingut, i amb la inversió que tu vas fer al final a l'estiu, perquè l'equip millorés. Aleshores, això és el que a mi em costa una mica qualificar una temporada de notable o de molt bona, perquè no estic del tot contenta amb l'evolució que ha tingut l'equip, no? Una mica en la línia del que deia l'Àlex, de que fas tres passes endavant i llavors en fas una enrere, i sobretot el com perds l'altre dia. El Madrid et pinta totalment la cara, i no és la primera vegada que veiem que un equip et passa per sobre i que no ets capaç de reaccionar, que et desdibuixes, que et desfas. També, per exemple, ho vam veure al camp del United, a la Champions, contra l'Inter a casa, tu havies de ser capaç de guanyar aquell partit i no ho vas fer-ho. Contra el Bayern també, la primera part molt bona a l'Allianz, però després a la segona part et passen per sort.
Més que res per el moment de projecte, perquè al final aquesta havia de ser una temporada de construcció de projecte, i aquí és on hi ha determinades peces que costa una mica.
I podràs tenir millor plantilla la temporada que ve? És una cosa que em pregunto.
Jo crec que no. Ara en parlarem, però...
Clar, també és veritat que vas començar a tenir una plantilla que no ha acabat sent la que tens ara mateix.
Sí, però Aubameyang,
que una de les coses que li falta al Barça és gol al davant, Aubameyang, Memphis, no, i l'any que ve, bueno, això serà un dels grans dubtes de com acabarà resolent tota la situació econòmica al Barça.
Marc.
Mira, sí, aquests dies que parlem de la mona, no? És a dir, tornant al tema religiós, jo la mona...
Però estàs molt religiós avui, m'agrada,
No. Mira, la mona encara em dura 72 hores després, però la mona de cabreig. I ho soc molt sincer, perquè és que no entenc què li passa al Barça en aquest tipus de partits. No ho entenc. És a dir, és que a mi em va recordar el Madrid de la Champions, és a dir, un Madrid implacable, que aprofita qualsevol oportunitat o debilitat del rival per passar-lo pel damunt, i un Barça de Champions, és a dir, el Barça d'aquest any de la Champions. Un Barça que el dia de l'Allianz Arena, davant del Bayern de Múnich, té l'oportunitat de posar-se 0-1, 0-2, Lewandowski, recordem que en va fallar dos o tres de clares, et marquen el primer gol, t'enfonses. Al cap de 4 o 5 minuts, al segon, t'enfonses. L'única diferència respecte al partit del Madrid és que entremig hi ha el temps de descans, és a dir, allà sí que jo entenc que Xavi ha de tenir alguna influència. A mi, l'altre dia, Xavi, a la roda de premsa, us he de dir que entenc que el seu paper és defensar els seus jugadors quan es posa davant del micròfon, davant de tots nosaltres. Va dir quelcom així com: estic orgullós dels meus jugadors. Doncs jo crec que no era un dia per estar orgullós. A mi l'altre dia, el Barça, sobretot el Barça de la segona meitat, em deixa molts dubtes. Perquè és el mateix Barça que guanya l'anada 0-1 contra el Madrid al Bernabéu, però el Madrid sí, no xuta entre pals, però és que el Barça va tenir el gol, ja sabem com va entrar, gol en pròpia porteria.
Sí.
El dia del partit de Lliga, acabes guanyant 2-1 també en els minuts finals. És a dir, un Barça que ja es veia venir, com deia el Xavi, que aquest Madrid tard o d'hora l'acabaria guanyant. Jo no esperava pas que passessin per damunt com va passar l'altre dia.
Et diré més,
per tant,
Marc,
aquí jo és que el relat se'n trenca.
Jo crec que del millor que li hem vist al Barça contra el Madrid en aquesta sèrie de partits van ser els primers minuts de del partit de l'altre dia. Perquè allà
on
vaig veure que el Barça, hosti, jo ja patia que a l'anada hi havia aquest autobús que va col·locar Xavi, perquè s'ha de dir amb totes les de la llei, sí. I en canvi l'altre dia, hosti, la pressió és alta, l'equip surt a mossegar, l'equip surt a dalt, però després és que es fon
des de la Supercopa, des de la final de la Supercopa, crec que els primers 45 minuts, sobretot del partit de l'altre dia al Camp Nou, són els millors moments del Barça davant del Madrid, tot i que havia guanyat tant a Lliga com també l'anada de les semis de Copa. Per tant, això ens hauria de fer reflexionar i com deia també una mica la Laia i l'Àlex, sí, fem una passa endavant i tres o quatre endarrere, però és que aquest mal d'enfonsar-te, de no aixecar-te, és a dir, tu has vist avui el Villarreal? És que ha aixecat el marcador advers en dues ocasions i després fins i tot s'ha avançat amb el 2-3. Ostres, això al Barça ens costa molt veure-ho, eh?
També és veritat que avui Ancelotti, després del partit, ha dit que el seu equip no ha estat del tot motivat i concentrat, com si que ho estava al Camp Nou. Perquè al final els partits no són cosa d'un, sinó que són cosa de dos. Jo també crec que era molt difícil guanyar-li un quart clàssic seguit al Madrid, perquè li n'havies guanyat tres de seguits, i en aquests casos això és molt complicat, de poder mantenir aquesta ratxa. Però la primera part del partit de l'altre dia no em sembla tan diferent de la primera part del partit de Lliga. En general, jo crec que la primera part del partit de l'altre dia és una primera part perquè el Barça se'n vagi a la mitja part 1-0. És una mitja part per mi d'1-0. El Madrid té aquella jugada que Araujo evita que sigui gol amb Vinícius enganxat al pal, que jo la veia dins i encara no sé com no va entrar, i més enllà d'això, té el gol i no té res més, perquè és un equip que no fa res l'altre dia, la primera part. I el 0-4 jo crec que també converteix l'anàlisi del partit en una anàlisi una mica esbiaixada, perquè el resultat és molt dolorós, però jo crec que ni el Barça fa un partit tan lamentable, que és veritat que s'ensorra massa ràpid. La segona part et fa molt mal. Però és a dir, el Barça, si tu mires els últims partits contra el Madrid, ja no et parlo de si és brillant o no és brillant o t'agrada més o menys, però d'estar a l'alçada del partit competitiva, només no ho està en aquests 45 minuts. En els altres està al nivell del Madrid o a la Supercopa molt per sobre. Vull dir amb això que el 0-4 jo crec que d'alguna manera ens entela l'anàlisi per mal i també per projectar una anàlisi positiva cap al Madrid, que teòricament ara ha de guanyar 14 Champions més seguides amb un mes i mig. No, vull dir, jo crec que s'hauria d'anar amb una mica més de calma, perquè a mi el Madrid no em va entusiasmar l'altre dia. Guanya 0-4...
No necessita entusiasme.
Sí, ja ho sé.
Exemple, mica, el dia
però és que l'altre dia ni avui, algun dia s'acabarà la flor.
La temporada passada va ser surrealista. Surrealista, esotèric. Sí. Sense sentit. Sí, sí. No hi havia cap analista capaç d'explicar què collons passava amb el Madrid i els seus rivals super treballats a la Champions.
Cap ni un. Però, i no vull centrar-ho en el Madrid perquè estem parlant del Barça, però vull dir, així com em sembla que hi ha una part d'anàlisi que és d'alguna manera com massa destructiva amb el que va fer el Barça, n'hi ha una altra que em sembla que és que elogia massa el que va fer el Madrid. I només un detall, jo crec que en el context actual amb el Barça es pot ser més resultadista que en altres contextos. Perquè la temporada passada i l'anterior, tu no t'imagines un Barça, ja no dic lluitant per la Lliga, sinó el líder amb 12, o potser, segons que passi dilluns, 15 punts d'avantatge. Mm. Que a mi no m'està semblant res de l'altre món, el que estic veient aquest any. Però, com a mínim, estàs arribant a aquesta posició de domini i de poder-te mirar el partit contra el Girona dilluns amb molta calma.
És veritat que moltes vegades tenim la tendència a analitzar en funció del marcador. I a mi em sembla, i ho he dit al principi, que el 0-4 em sembla excessiu, però clar, et quedes amb un 0-4 i dius, no, un bany, tal i qual. I volia posar l'exemple del Madrid, perquè és veritat que el Madrid amb molt poc et fa molt mal. I el dia del Liverpool, el 2-5, que des de Madrid deien que havia estat un bany, tu analitzaves el partit, i excepte el primer gol de Vinícius, els altres 4 gols són de regals. I regals, vull dir regals, com els que va fer el Barça l'altre dia, però el que passa és que el Madrid no els desaprofita, i el Madrid això, amb això és la tal, i per mi la clau del partit de l'altre dia, o el que deia abans, amb el que ha treballat Xavi, és per què amb el 0-1 tan fos, perquè per exemple aquesta temporada, sense els partits més propers, el dia del clàssic a la Lliga se't posen 0-1 i no t'enfonses, aquell dia no t'enfonses, aquell dia ets capaç d'acabar remuntant el partit. El dia del United al Camp Nou, quan el United es posa 1-2, la sensació és, ostres, agafem-nos ara, perquè clar, van arribar molt ràpid els dos gols del United, i el Barça aquell dia reacciona, empata, i al final està a punt, crec que té un pal.
Hi ha unes mans també allà que no se sancionen com a penal, si no recordo malament, que podria estar al 3-2.
Perquè uns dies t'enfonses i altres dies no. Per què hi ha aquestes desconnexions?
Jo crec que la gran diferència... Exacte. Quan jugues una eliminatòria, tu saps que no hi ha xarxa, saps que no pots fallar. Jo crec que el Barça no sap afrontar les eliminatòries, generalment, en aquest cas, a Europa, almenys els darrers anys, és el que he vist.
Important, llavors, aquí, que s'ha de treballar, no pot ser.
I de maduració.
Clar, però tu, per exemple, el partit de Munic, que abans la Laia l'esmentava, aquella primera part, si tu et poses sí. 0-2, que és una primera...
0-3,
era... Són uns dels millors minuts que l'he vist al Barça de Xavi aquesta temporada.
Sens dubte.
Per mi, aquella primera part, si tu te'n vas a la mitja part 0-2, pot ser que les segones tornin bojos, es fotin la manta al cap i te'n facin 3. Però tu pots guanyar aquella primera part 0-2, per exemple, tranquil·lament, i estàs jugant molt bé a futbol. El problema és que aquest nivell de joc l'hem vist poques vegades, però des del punt de vista de les eliminatòries, jo diria que el que li fa falta al Barça és, en el cas d'una eliminatòria gran, i per això tenia molta curiositat en aquell partit de Múnic, per veure com reaccionava aquest nou Barça davant d'un vell rival que li està fent la guitza i de quina manera les últimes temporades, tens l'oportunitat de, si un dia aconsegueixes trencar aquest sostre de vidre, d'alguna manera poder oblidar el que t'ha passat i tornar a començar, que és el que crec que li fa falta al Barça, trencar-ho amb una eliminatòria i sobretot europea.
Però la diferència que hem vist del Barça en un mateix partit és tan gran que això és, dius, per què quan vas a l'Allianz fas una primera part tan bona contra el Madrid? A mi l'altre dia també em sembla una primera part molt bona de l'equip, que va intentar
guanyar,
combinar... Sí. Però llavors a la segona part veus una part tan dolenta que, clar, m'acaba pesant més aquesta part dolenta, perquè veus un equip desdibuixat, sense idees, que no té espurna, que no sap què fer.
Sí.
Que funciona malament, que ocupa malament els espais,
tot es perd. I, llavors...
I el Madrid això
per què hi ha una diferència tan gran?
Sí. Jo vull pensar que, vaja, que apel·lem a això, aquests jugadors joves, aquesta falta de maduració, vull pensar que anem per aquí i que això s'ha de treballar.
I després hi ha una mancança de talent individual, que això ho estem veient tota la temporada.
I que no s'ho veu a la taula, les baixes també, evidentment.
El Barça construeix el seu liderat a la Lliga en una solidesa defensiva i en un treball sense pilota encomiable.
Sí.
Amb la pilota als peus, el Barça de Xavi és un equip mediocre. I això es pot dir. Es pot dir, quan no hi és Pedri, l'equip no genera joc per dins. I això no ho dic jo, ho diu el cos tècnic de portes endins. I per això va demanar l'estiu passat el fitxatge de Bernardo Silva. Sí. I per això ara, quan apareix el nom de Messi, fan espurnes als ulls, perquè Messi sí que troba passadissos interiors, camina amb la pressió. No, això tothom ho veu també. Sí. Però té talent per detectar espais, que és el que vol jugar Xavi. L'altre dia, amb Dembélé, el partit hauria sigut un altre. Segurament... més desordenat. Però Rafinha no marxa ni una vegada d'un mig centre reconvertit en lateral esquerre, que és Camavinga.
Camavinga l'altre dia, precisament perquè no està ben bé.
I aquest és el problema del Barça.
Ho intenta molt poc, fins i tot.
Jo crec que el mèrit de l'altre dia de Xavi és generar accions en què Rafinha es trobi 1-1 contra un migcampista reconvertit aquest dia en lateral. El problema després és del talent individual que Rafinha no sap desenvolupar i aprofitar aquesta ocasió o aquesta situació que li genera el joc que provoca el seu entrenador. És a dir, perquè quantes vegades es troben situacions Rafinha d'un contra l'altre dia en Camavinga?
Moltes.
No se'n va ni una sola.
La sensació que eren poques. Que el buscava molt poc. Que l'hauria d'haver intentat buscar una vegada a l'altra i vaig tenir la sensació que el buscava, poc.
El problema del Barça és que, fent una bona primera part, que això us ho compro, els futbolistes més destacats a nivell ofensiu són Araujo i Valde. Són Araujo i Valde, que no són fitxatges d'aquesta temporada.
I Kessié va fer un bon partit també, fins que després va provocar el penal, però Kessié també va estar sent dels millors i no té el perfil aquest.
No. Bé, però Kessié és així com, i torno al que deia, ahir de Rafinha, que Anglaterra ha fet...
0 euros, Kessié.
Ha fet molt més... Aviam, Rafinha. Ha fet molt més a Anglaterra del que ens imaginem aquí, i jo crec que pot ser un jugador que rendeixi millor, i si ahir deia que a Dembélé se li han donat 6 anys, jo no dic que a Rafinha se li donin 6 anys, però que pot millorar el rendiment que està oferint i que caldrà que també el facin sentir d'alguna manera líder com per ho pugui explotar, i també crec que en el cas de que si és un jugador que si no hagués estat a cos zero, potser no t'hi hauries fixat, però que aquí sembla d'alguna manera que es té la percepció que és un jugador que és com un tronc dels que es fan servir a la Pobla de Segur per fer un rai i baixar la Noguera Pallaresa. No sé quina època de l'any, que em perdonin els pallaresos, perquè no ho recordo exactament, per molt que me'ls estimi. Però la qüestió és que és millor jugador del que sembla. I l'altre dia, contra el Madrid, a la primera part, amb retalls, amb canvis d'orientació...
La primera part que sí és molt bona.
No, clar, però amb la pilota. O sigui, jo crec que Kessié és un jugador que és... No és Iniesta, però és millor jugador del que ens pensem. I que el Milan era un jugador que tenia molt pes en l'elaboració del joc. Per tant, també crec, apel·lant al que deia abans en Xavi, de la plantilla la temporada que ve, que aquesta plantilla, per molt que no sigui la millor de la història del Barça, se li pot treure més rendiment del que se li està traient.
Sí, sobre això del...
Qualitativament parlant, no numèricament parlant.
Del rendiment, sobretot en la part de davant, crec que aquí ha fallat alguna cosa al llarg de la temporada, perquè no pot ser que jugadors com Ferran, Ansu, el mateix Rafinha, t'estiguin rendint al nivell que ho estan fent. Hauries de ser capaç de que seguissin reenganxat en algun moment amb l'equip i que oferissin alguna cosa.
I una pregunta, fent un homenatge a Josep Maria Minguella, contra qui ha marcat Lewandowski?
Aquesta és l'altra, aquest és l'altra.
Minguella preguntava, contra qui marca el Haaland? I en porta 30. La
pregunta punyetera de Mundo Deportivo és aquesta. És aquesta, però vaja.
Jo recordo un gol contra l'Inter en un partit que s'empata.
Se salva la final de la Supercopa.
I la final de la Supercopa que fa un mal partit i marca.
Contra el United marca, però de penal. Sí, però... contra el Madrid l'únic la Supercopa.
Sí, jo el que sí que li demano a Xavi és que, d'acord, no hi és Pedri, i que tu et fa falta un Pedri i algú altre, perquè també, quan parlem de Messi, en aquesta posició també ens podem imaginar una figura com Gundogan, que entén el joc de posició, etcètera, etcètera, i que sap remenar la pilota i que té arribada i última passada, distribució de joc i moltes virtuts. Però jo crec que amb el que té el Barça, el dia que no hi sigui Pedri, hauria de fer alguna cosa més, sobretot amb la pilota. Crear alguna estructura que permeti que l'equip faci alguna cosa més amb la pilota del que fa, tenint en compte que Pedri és bàsic, però... Jo li trobo faltar alguna cosa més, sincerament.
L'any que ve s'ha de fitxació, si algun interès... O sigui, algun perfil Pedri, o sigui, algú similar que vegi... El mateix, és que de fet el mateix Messi. Bueno, és que
totalment d'acord.
De fet, tema Messi, jo en el 4-3-3 no el veig, i a Messi el veig amb aquest 4-4 davant quadrat. Sí. I d'interior, vamos.
Ara, com se'l fitxa? Aquest és el problema. Això ens porta al següent protagonista, i amb això anirem tancant tertúlia. El següent protagonista, que és algú que avui ha marcat un golaç.
La pelota a la frontal del área.
Bueno, ha sido una conducción hacia adentro. He visto claro que tenía el palo largo disponible para tirar y bueno, por suerte al trago, ¿no? Gracias a una buena apertura de Guru al final he podido meter y bueno, estoy muy contento.
I a Messi que podria arribar a cos-0, bàsicament perquè és del Barça. Abde, a veure, què ha fet Abde amb l'Osasuna aquesta temporada, Laia?
Ha jugat en tots els partits de Lliga que ha estat disponible per Osasuna. Només se n'ha perdut 4, 3 per lesió i un per sanció, a banda dels 4 primers de Lliga, perquè encara no s'havia tancat la seva sessió. Abde va estar molt a prop del Valladolid, també de l'Elx, aquí avui li ha marcat un gol, però finalment l'últim dia de mercat es va tancar l'acord amb el club navarrès i també la seva renovació amb el Barça. Se li va ampliar el contracte per 3 temporades fins al juny del 2026 i amb una clàusula de 200 milions d'euros. En els 21 partits de Lliga que ha jugat Abde, 13 ho ha fet de titular i 8 des de la banqueta. Ha marcat 3 gols, un d'ells avui, i ha fet 2 assistències. On s'ha guanyat, però sobretot l'afició local, ha estat a la Copa. Ha jugat 5 partits amb 2 gols, però 15 gols, sí, perquè va fer el gol de la victòria a la pròrroga als quarts de final de Copa contra Sevilla i el gol de l'anada a les semifinals contra l'Atlètic Club. I ara jugarà la final... L'Osasuna jugarà la seva segona final de Copa de la història. Osasuna paga el 100% de la fitxa d'Abde d'aquesta temporada i no té opció de compra, per tant, tot indica que Abde la propera temporada, si més no la pretemporada, estarà a les ordres de Xavi.
Recordem que va arribar al Barça l'estiu del 2021 per 2 milions d'euros.
Si realment el Barça només hi ha estat una temporada, que va ser la passada, va arribar després de destacar l'Hèrcules de segona B, el Barça va pagar els 2 milions d'euros de la seva clàusula. L'extrem va fitxar per ser jugador del filial, però les baixes del primer equip i també el rendiment que estava tenint li van oferir l'oportunitat de debutar amb el primer equip. Va debutar contra l'Alavés en un dels 3 partits en què Sergi Barjuan, que era l'entrenador del, sí, del filial, doncs en aquests tres partits que Sergi Barjuan va estar d'interí, que va fer de pont entre Koeman i Xavi, va ser quan va debutar Abde amb el primer equip. En total va participar en 12 partits entre Lliga, Copa i també Europa League, i la temporada la va acabar amb el filial amb 3 gols i 7 assistències, sent un dels jugadors més desequilibrants de la Primera Federació.
Per tancar tertúlia, comentari sobre Abde. Ha de tenir lloc a la plantilla de la temporada que ve?
I tant.
Val.
I tant. El problema és... vols si fitxar un mig centre amb cara i ulls la temporada que ve? I estàs de cul amb Tebas? I has de generar fair play? I no t'arriben ofertes per Ansu i per Ferran Torra, Rafinha, que et puguin arreglar el tema del fair play? I te'n arriba una per Abde que té una... Fixa't la premissa, que llarga és.
Sí, eh? Sí.
Doncs jo per mi tindria cabuda. Però si la prioritat és portar Messi, jo entenc que si arriba una oferta per Abde de 35 quilos, li obrin la porta.
Sí, totalment d'acord. O sigui, jo crec que és un joc que...
I Christensen el mateix.
Sí, això també.
Sí, Christensen i Rafinha. Que
no, Rafinha no, perquè té una amortització...
Però els de cost zero per vendre, doncs...
Que sí,
És evident. Jo crec que sí que, evidentment, que té lloc Abde la plantilla. Ja em semblava que tenia lloc i que crec... Jo vaig pensar que podia ser un jugador bastant útil pel Barça. Entenc que, evidentment, si no comptes amb ell perquè tingués molts minuts, l'opció és la de la sessió. Jo crec que hauria de ser un jugador important la propera temporada, però estic amb el Xavi. Si arriben bones ofertes per Abde, i crec que n'hi arribaran, i de la Premier, el Barça es veurà obligat, entre cometes, a traspassar-lo.
Aquí el tema és... comptablement és més interessant una oferta per Abde que una oferta per Ferran Torres.
Sí.
Però esportivament...
No. Vaja, crec jo, perdó.
Podem marxar a dormir.
Sí. Llavors. Marc?
Jo espero que Abde sigui la propera temporada jugador del Barça, independentment del que passi amb l'economia. Perquè jo crec que aquesta temporada, veient el rendiment a dalt, veient la lesió de Dembélé, ja hagués jugat molt més segurament del que ell podria haver pensat, i jugadors així és que no n'hi ha al mercat. És a dir, és un jugador que et pot perdre 20 pilotes en un partit, però és que aquelles 3-4 ocasions que se'n va del contrari, que se'n va per dins, que té 1 contra 1, que també fa la pressió, que a mi m'agrada molt, perquè en l'equip d'Osasuna de Rassate, és a dir, com defensa Nadal, em sembla un jugador supervàlid per aquest Barça, i només espero que no el venguin, perquè evidentment no és un jugador de la pedrera, però jugadors així, i per exemple el dia de l'anada de les semifinals contra l'Atlètic Club al Sadar, va fer un partidàs, o sigui, evidentment després, l'altre dia a Sant Mamés queda molt desdibuixat, el guió de partit no tenia res a veure, però jugadors així crec que poden ser molt útils pel Barça del futur, tenint en compte com juga, i que sí que és un extrem pur i que pot jugar doncs a cama natural fins i tot, no?
No, encaixaria perfectament, i a més hi ha una cosa que és molt clara: si vas al mercat, quant costa aquest tipus de futbolista?
Clar, molt, clar, ja perquè és molt únic.
Jo la temporada que ve Abde el veig cedit al Girona. El veig cedit al Girona.
També va sonar, no?
Sí, però no van, sempre ho recordo, però si no van a Girona no és perquè el Barça no volgués que anés a Girona, sinó perquè ell va preferir l'opció de l'Osasuna, però així com Collado va preferir l'Elge en el seu dia o quedar-se a les ordres de Koeman portant entrepans a la mitja part. I res, ja que m'ho preguntes, Daniel, jo crec que el Girona pot guanyar el Camp Nou.
volia parlar perquè ens sortim molts temes. Tu creus que pot guanyar el Girona el Camp Nou?
Bé, si hi ha hagut equips que per mi...
Demà farem una prèvia, eh? Demà
home, ja ho sé, però...
No te'n fadis amb mi.
No, home, amb tu mai, ja ho arreglem a la redacció. Farem un Valverde Baena i ja veuràs tu. Jo seré Valverde. Per molt greu que em sàpiga. No, jo crec que si hi ha altres equips que han complicat la vida al Barça i que per mi són inferiors al Girona, perquè no pot fer el Girona? I sobretot perquè el Barça no recupera cap de les baixes que té i que són sensibles. Per tant, el Barça continua limitat, i jo crec que, evidentment, el favorit és el Barça, 80-20 mínim, però jo crec que el Girona...
Girona ha de ser ell mateix, perquè l'anada no ho va ser.
No ho va ser, no. Exacte. Es va
i quan va atrevir-se a ser ell...
És quan hi va haver
problemes. El que passa és que llavors...
Va arribar tard,
perquè al final el Girona va ser ell, el Barça no va ser ell, amb tots els jugadors defensius al camp i demanant l'hora per aconseguir guanyar a Montilivi, clar que no és el mateix jugar amb un Tilipic al Camp Nou, etc, etc, però no ho sé, jo crec que el Girona pot pensar en com a mínim esgarrapar un puntet del Camp Nou i després ja el tornarem quan rebem el Madrid a un Tilipic, tots
tranquils. Demà, si el tema dels punts a la Lliga tampoc creus que val molt.
Demà però
escoltarem Xavi, demà escoltarem Mitchell i en farem la prèvia com Déu mana. Això serà dilluns de Pasqua, aquest sí que me'l sé. Sí, no?
Sí.
Ah, val, dilluns de Pasqua, el dia de la
Mona. Després de menjar la Mona.
Exacte, bon dia. Bon dia, exacte.
Sí, la Mona que durarà, quantes hores et durarà tu, la Mona?
Les que et facin falta. Gràcies, Miquel Agut, bona nit. Gràcies, Laia Coll, bona nit. Gràcies, Àlex Fintanel, bona nit. Gràcies, Xavier Dendez, bona nit. I gràcies, Marc Cornet, bona nit, una abraçada.
Bona nit.
20 minuts i la una, ara tornem.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Mundo Deportivo es molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous 13 d'abril a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del castell de Calonja.
10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, amb Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som u.
Amb la col·laboració de Borges.
Tu diràs. Amb Dani Aguilar.
Tu diràs, RAC1, 8 d'abril del 2023, i després de la tertúlia, una segona taula d'anàlisi, en aquest cas amb algú que ens pot parlar perfectament dels dos equips que s'enfronten el dilluns. De fet, no en va. Va ser entrenador del Girona i també va ser part del cos tècnic del Barça. És en Domènec Torrent. Hola, Dome, què tal? Com estàs? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Amb ganes, imagino, d'aquest partit de dilluns. A més, jo crec que amb dues propostes que són xules, no, Dome? Que em fa l'efecte que són dos equips que no sé si comparteixen models o no, però que s'apropen bastant les dues maneres de jugar a futbol.
Correcte. Jo diria que els models són molt similars. El Girona juga molt el que juga el City últimament. amb el que el lateral dret, l'Arnau, va cap a dins i al final defensa un 3-2 per davant, quan perden la pilota torna de lateral, però bueno, l'estil és el mateix que pot tenir el Xavi amb el Barça, volen tenir la pilota, surten bé des de darrere, són valents, a mi m'agrada molt l'aposta personalment del Girona, perquè sense tenir una plantilla farcida de jugadors molt coneguts, el Michel ha apostat per fer un futbol molt i molt atractiu. Per tant, jo vaig ser present, per exemple, quan van jugar al camp del Girona.
Sí.
I ja el Barça me'n recordo que li va costar
moltíssim,
que el Girona va plantejar un partit molt valent, sobretot la segona part que es va deixar anar, i va ser un partit molt igualat.
Sí,
és veritat que juga al Nou Camp, el Camp Nou, perdó, i és una altra història.
Ara aprofundirem en el Girona, però m'interessa molt, Domi, que preguntar-te per la teva percepció a les últimes hores després del 0-4. A veure, t'ho dic intentant desvincular tota la part d'aficionat o de forofisme, de emocional del que vam viure al 0-4, i tu que has estat entrenador, que ets entrenador professional, que has estat al Barça, saps perfectament com es viu en aquesta casa. Com hem de llegir aquest 0-4? Perquè és un resultat molt contundent. Però tu com et vas quedar després d'aquest resultat, tenint en compte com va la temporada?
Va ser un partit molt estrany, perquè fixa't que tot va passar en 10 minuts, del minut 46 al 56. 56 va ser el penal, va ser el 0-3, i el 46 va ser el 0-1. Fins a llavors jo crec que el Barça estava millor al camp, i fixa't que de passar de l'1-0 al minut 45 i poc, amb la contra ens fan, això és el Madrid, ens fan el 0-1. Però se'ns en va el partit en 10 minuts. En 10 minuts. Aleshores, sí que a partir d'allà, pues és normal, es perd totalment el control, perquè aquí era un partit de Copa que no eren 3 punts, sinó que es havia de passar, i bueno, el Barça va una mica més amb el cor que amb el cap en aquells moments, i no hi va haver res a fer, i ells ens van golejar i ens podien fer algun gol més, i el Barça no va arribar bé. Però la primera part crec que el Barça va estar superior al Madrid, va dominar el partit, va tenir més ocasions que el Madrid, i ja t'ho dic, si ho mires de... com un aficionat, amb la passió, que és un Barça-Madrid, que estàvem quasi en una final, o semblava que amb el 0-1 podíem estar quasi molt a prop d'una final de Copa, entenc el desencís, no? Sí que la segona part, no cal que ho digui jo, el mateix Xavi, si et fa una lectura de la segona part, el Barça no va existir, però la primera part crec que va ser superior al Madrid, no?
Llavors, com hem d'incorporar, diguem, aquest resultat i aquest partit en l'anàlisi en global de la temporada? T'ho dic d'una altra manera. Un partit així ha de variar la mirada llarga de tota la temporada?
Mira, el Barça està a 12 punts del Madrid.
Sí.
Sempre el que dic amb aquestes lligues, tant la Premier, aquestes lligues que hi ha equips a dalt que són potents, aquí a la Lliga Espanyola, el més difícil de guanyar sempre és la Lliga. Per tant, el que ha estat més regular aquí, sens dubte, és el Barça. I sí que, escolta'm, jo no sóc pas a la persona dient per posar peros al que va passar aquest partit. Però, bueno, els últims 3 partits abans d'aquests el Barça havia set capaç de guanyar el Madrid. I després també hem tingut, sobretot, unes baixes molt significatives. El millor Barça contra el Madrid sempre ha sigut, com hi ha hagut el Pedri, el Dembélé i el Frankie de Jong, més allà de Christensen, no? Jo crec que, sobretot, aquests dos jugadors, Dembélé, que és un jugador molt de contra un i molt desequilibrant a banda, i Pedri, i es troba molt a faltar. I el Frankie ha estat molt bé, sobretot, els partits que ha estat contra el Madrid, sobretot el dia de la Supercopa, és un altre Barça. Ens agradi que no, quan et falten aquests 3 jugadors, el Barça canvia molt. El Xavi, per exemple, se'l va acusar molt al camp del Madrid, com vam guanyar...
De defensiu, sí.
De defensiva i tal, sí, però sí. Al final, fixa't, vull dir, la gent sí que ens agrada jugar bé, i jo sóc el primer, i evidentment igual que el Xavi no estàvem contents de la manera coincidir amb la manera que va jugar el Barça, però es va guanyar. Per què? Perquè el Barça també tenia moltes baixes.
Sí.
I al, al cap de 15 dies, fixa't que ningú se'n recordava de com havia jugat el Barça, no? Ens en recordem d'aquest 0-4 perquè realment fa mal i fa molts i molts anys que el Madrid, com el Barça sí que està acostumat, per exemple, a golejar el camp del Madrid, els últims 10-12 anys, aquesta golejada doncs feia temps que no... Que no es veia el...
De fet, sí, feia, vaja, és la de les pitjors, o si no la pitjor, crec que amb el Madrid, juntament amb un altre, un 1-5 de fa un grapat d'anys. Però clar, em sembla molt interessant el que dius. És molt interessant ara posar en debat la derrota de l'altre dia juntament amb la victòria 0-1, no? Perquè amb un 0-1 ens estiràvem dels cabells de com havia jugat el Barça, però què és més dolorós, allò? O un 0-4 a casa, o coi, és evident en principi que és més dolorós. Però llavors, la pregunta que jo em faig és, el que has comentat, Pedri, Dembélé, tot això, tenint en compte que el Barça no té marge per fitxar, tot això com es pot corregir de cara a la temporada que ve?
No, bueno, escolta'm, hi ha jugadors, no sempre tindrem de cop aquests 4 jugadors, o 3, sobretot 3 que són bastant claus, lesionats, el Cristian Sena ho estava fent molt bé, però ja tens recanvi de debò, perquè ja tens l'Arauco, tens el Condé, tens recanvis de debò com a centrals, però després hi ha jugadors que, per exemple, el Pedri marca el ritme una mica d'aquest equip, jo crec, que és el que et marca una mica el tempo, ara anem més ràpids, ara jugo entre línies, un jugador de molta qualitat, el Dembélé és un jugador que ja sé que molta gent no els agrada, però coincideixo amb en Xavi, que és l'únic que té un 1-1 molt clar i que és imprevisible.
És diferent.
Sí, totalment diferent. Jo crec que aquest tipus de jugadors costen molt de trobar. Evidentment que si acabés bé les jugades potser seria un dels tops mundials, no?
Sí, però sí, home.
Clar, diferencial. I el Frankie de Jong, amb aquests partits, sobretot contra el Madrid, és aquell jugador que trenca línies amb la conducció, no? I això també és molt interessant. Bueno, ens faltaven els 3 de cop, no? I jo no sóc el tècnic del Barça, ni estic a la secretaria tècnica, ni tot això, però, per exemple, no perquè avui ha marcat l'Abde, no? Però, per exemple, avui, tenim un jugador com l'Abde, que és un altre jugador que té 1-1.
Sí, senyor, ho hem parlat ara. Tu el veuries fins i tot... O sigui, sé que ara és molt avantatgista, preguntar-te això, Dome, però...
Jo era un jugador que el volia al Galatasaray. Era un jugador que el volia... Ho tenia molt clar, aquest nano, des que va sortir, que jo, quan estava a Galatasaray, perquè van canviar el president i ens van canviar tots. O sigui,
sí.
Van fer fora el president i van marxar tots els que hi érem, directors esportius, sí. Tots. Però jo era un dels jugadors que vaig recomanar i que hagués... Vamos, jo hagués intentat parlar amb el Barça, igual que van anar a Osasunes, a veure si ens el podien cedir nosaltres, perquè a mi m'encanta. Amb tot això ja t'ho dic, ja t'ho deixo clar, que a mi és un jugador que m'agrada molt, que té desequilibri, que és nostre, que joga, etcètera, etcètera. No el conec personalment, com és amb els entrenaments, com és de caràcter, que això també... té molta importància pels entrenadors, però jo crec que és un jugador desequilibrant. Vull dir, et responc una mica, em dius, com es pot fer l'any que... Home, jo suposo que el Dembélé es queda, que el Franqui es queda, el Pedri pot tenir aquesta possibilitat, no sé la gent que marxarà, potser no podem fitxar, però jo crec que sí que és veritat que si tu tens Dembélé, si tens Abde, tens aquest tipus de jugador, ja tens desequilibri, per exemple, no?
M'ha agradat molt que... I m'ha sorprès... Vaja, m'ha sorprès. Em quedo amb això que has dit d'Abde. Tu li veus nivell per ser... No titular, ja no dic titular, però tu li veus nivell realment per rendir al Barça?
A mi m'agrada molt. Jo també se'n puc dir això. A mi m'agrada molt. Evidentment, el Barça sempre té... jugadors, normalment a dalt és allà on t'acosta més pels nanos que surten de la pedrera, perquè quasi tots els equips d'Europa allà on et marquen diferències són la gent de dalt i fixin jugadors de fora, etcètera, etcètera. Però a mi m'agrada molt, per tant, jo només et puc dir que una possibilitat almenys la tindria de donar-li molt un partit allò de tira, no?
Sí.
Perquè jo crec molt amb la gent de casa, jo crec que el Xavi també hi creu molt, perquè ell ha sortit d'aquesta manera, igual que el Pepi creia molt, perquè ell també va sortir d'aquesta manera, o sigui, formaven part de la pedrera i saben això, la importància que té que donis possibilitats, oportunitats de jugar, però jo només et puc dir que a mi m'encanta aquest jugador.
Sí.
Evidentment és molt jove i té un marge de millora enorme, perquè sí que és veritat que no és el mateix jugar amb un Barça, ara que amb un Osasuna amb tots els meus respectes, però que està demostrant la primera divisió que ha jugat contra grans equips i ha rendit bé.
I deixa'm que pregunti per Rama, ho comentaves també abans, a veure què acaba passant amb Abde, però deixa'm que pregunti també per aquest Girona, que realment està en un punt en què tal com està el descens, jo crec que pot viure un final de temporada en què a veure si pot disfrutar una mica, no?, de la primera divisió com no ho ha pogut fer altres anys.
Bueno, veuràs, aquest any està tot molt
fumut, sí.
No recordo, segurament hi haurà hagut un any com aquest, però jo no el recordo.
No, el David López ho deia l'altre dia també, que ell, en tots els anys que porta primera, no recorda que el descens n'és tan car, la permanència n'és tan cara.
Doncs exacte, no pots adormir, perquè fixa't, l'altre dia que també vaig poder anar al camp, el dia de l'Espanyol, si l'Espanyol que ara està en problema, si l'Espanyol hagués guanyat el partit es posava un punt del Girona.
Imagina't.
El Girona anava al camp del Barça, no? Sí. Imagina com són les coses. Per tant, a mi m'agrada molt el discurs d'en Michel, amb el sentit de que ell és conscient de que, primer, que l'equip està jugant molt bé i està molt content amb els jugadors i realment és un goig veure'ls, de debò, però ell és molt conscient que la que perds dos partits seguits et tornes a posar en un problema. Mm. Perquè està igualadíssim tota la lliga i tot l'any ha estat així. Dit això, sí que pot ser que jo desitjaria que el Girona arribés al tram final amb més tranquil·litat, perquè això ja juguen molt bé futbol, però això encara donaria més tranquil·litat per jugar encara més bé, per ser més atrevit, si cal, perquè és que jo he vist partits... Després entrarem al debat de hem perdut, hem guanyat.
Sí.
El Girona va jugar al camp de l'Atlètic de Madrid i al camp del Betis, sí, dos partits seguits a fora, que no els va guanyar,
sí,
però van jugar espectacular.
Sí, sí, sí,
tant al camp del Betis com a l'Atlètic de Madrid,
sí, sí,
van anar allà i van ser els protagonistes, va ser el Girona. Estem parlant de dos equips realment molt bons, amb jugadors...
No, amb plantilles top.
Top, no? Per tant, jo t'he dit que m'agrada molt l'aposta del Girona, però el primer que sap que no es pot adormir és en Michel, i ho ha dit ja moltes vegades, ho repeteix quasi cada diumenge, que està molt content, però que no s'hi va a la vegada.
En fi, ha estat un plaer, com sempre, aquesta anàlisi d'en Domènec Torrent, que esperem aviat veure-te a les banquetes, Domi.
Bueno, a veure si un parell de mesos. Tampoc tinc cap pressa,
No? Val.
Estic disfrutant molt del temps que no he tingut amb tots aquests anys.
I tant.
Mirant molt i molt de futbol. Estic al corrent de moltes lligues. I sí, home, la idea és tornar a entrenar.
Molt bé.
És tornar a entrenar, però tampoc sense tenir pressa.
Molt bé. De moment no... Diguem-ne que no hi ha cap opció, diguem-ne, que estigui calenta la cosa, no?
No, és que a mi m'agradaria agafar un equip des del principi. No, n'he tingut fa dos mesos, n'he tingut fa un mes i n'he tingut fa 15 dies.
Ah.
Però bueno, alguns llocs és perquè el país no m'agrada, el que sigui, o la competició del país, i a l'altre és perquè no vull agafar un equip faltant el que falta, no?
Ja.
I aleshores m'estimo més, amb res acaba tot, i bueno, esperar a veure si hi ha alguna possibilitat que realment ens motivi.
I tant. No li preguntarem els noms a en Dome, que no el volem posar tampoc en un embolic. El Domènec Torrent, a qui li desitgem tota la sort, i de veritat que el que volem és que aviat a tornar-lo a veure a les banquetes. Dome, una abraçada, gaudir del partit dissabte, que vagi molt dilluns, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, una abraçada.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Repte-la, viu-la, trinxa-la, carrega-la i perd-hi. Nou Musso Sports, una autèntica pick-up 4x4 totalment equipada i amb la capacitat de càrrega més gran de la seva categoria. Feta per vides tot terreny. SsangYong Musso Sports, com que la vida és dura. Gaudeix-ne. Descobreix-la a SsangYong.es.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vende el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usan. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Punt, ara de seguida marxem abans un parell de qüestions més. En futbol, avui ha estat notícia Alexander Seferin, president de la UEFA. Per què? Doncs perquè Prava, un mitjà eslovè, l'acusa de falsejar el seu currículum. Afirma en una investigació que el mandatari de la UEFA hauria inclòs a l'esmentat document que va ser directiu, en aquest currículum, que va ser directiu de l'Olimpia Ljubljana entre el 2006 i el 2011, cosa que, segons Prava, no és veritat, i en cas de que l'acusació fos certa, doncs la candidatura al president de la UEFA del 2016 hauria de ser invalidada. Veurem com progressa aquest cas. A més, fora del futbol, en futbol serà el Barça empatat a 4 contra el Palma, un primer contra el segon. L'Indústria s'ha perdut 3-2 a Còrdoba i compte que s'apropa al descens. En handbol, el Granollers ha perdut la segona plaça de la Sobal en favor del Conca, que l'ha guanyat 34-28. En ciclisme, Vingegaard ha fet bons els pronòstics i s'ha endut la Itzúlia, la volta al País Basc. No deixen ni les engrunes, aquestes bèsties del nou ciclisme. I, per cert, durant la transmissió d'aquesta volta, a Eurosport, la Itzúlia, les televisions, podien emetre algunes comunicacions internes, algunes qüestions de comunicació interna, alguns missatges de comunicació interna entre els equips i els seus ciclistes. És un fet pràcticament inèdit en el ciclisme. En altres esports es fa, en el ciclisme no. I avui, en la transmissió d'Eurosport, hem sentit això.
Venga, veste hostia que le va, ¿eh? Por el tren. Ánimo, ánimo, Butillac.
Bueno, el experimento está bien, pero hay que mejorarlo, ¿eh? Hay que hablar en castellano también o traducir a la vez, aunque, bueno, puede ser un buen curso de aprendizaje de euskera el que tenga algún interés en
ello. Aquest qui parla és Javier Ares, que és periodista, que es va queixar, s'ha queixat, de fet, que a Euskaltel es comuniqui en basc, com ho acabem d'escoltar. El que em fa l'efecte que s'han de millorar són altres qüestions que no tenen res a veure en això que estem parlant, en aquesta novetat tecnològica. Jo crec que s'han de millorar altres qüestions, d'enteniment. És una qüestió d'enteniment el que estem parlant. Per tant, diguem-ne que hi hagi certa revisió de cadascú, perquè si estem parlant de comprensió, doncs precisament en la direcció de la comprensió ens hem de preocupar, que si un equip basc no es pot comunicar en basc, només faltaria. En tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada del torneig de Charleston en mans de la nord-americana Pegula, i en golf s'ha suspès la tercera jornada per vent i mal temps al Masters d'Augusta. Està sent un major molt accidentat. Quan s'ha arribat a aquest moment, John Rahm era segon, amb 4 cops més que el líder Koepka. La 1 i 2, marxem. Agraïm la feina de la redacció d'Esports de RAC1 amb l'Arnau Pou a la producció i el Marc Selva al control tècnic, perquè tot soni de nassos. Demà, com sempre, més esports i més ràdio aquí a RAC1, que tenim molta, molta teca amb aquesta prèvia del Barça-Girona. Descanseu.
Tu diràs.
Pol Prats.
Bona nit, passen 3 minuts de la 1. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant un home que aquest dissabte al vespre ha matat un altre al club de tir de Canovelles, al Vallès Oriental. La policia ja el té identificat i el grup especial d'intervenció l'està buscant per la rodalia de Barcelona. Segons TV3, el busquen per la zona de Collserola, on a aquesta hora hi sobrevola un helicòpter dels Mossos. La policia té muntat un dispositiu ampli per atrapar-lo amb agents de seguretat ciutadana, la Brimo i l'Arro. Segons han explicat a RAC1 fons dels Mossos, el sospitós ha fugit del club de tir dins el cotxe d'una dona a qui ha segrestat segrestat a punta de pistola per poder fugir del lloc de l'assassinat. Les mateixes fonts expliquen a RAC1 que hauria obligat aquesta dona a conduir fins a la ciutat de Barcelona. L'homicidi ha passat a 7:45 del vespre i, segons ha avançat El País, el sospitós hauria disparat 5 vegades contra la víctima mortal i ha fugit. L'autor del presumpte homicidi és exmilitar i veí de les Franqueses del Vallès i la víctima era un treballador del club de tir. Més coses, la Reis de Sant Jordi d'Esvalls, el gironès, continua en marxa per tercera nit consecutiva. Segons les últimes dades dels Mossos, encara hi són unes 200 persones i un centenar de vehicles. La previsió és que la festa s'allargui fins aquest dilluns. L'Ajuntament assegura que té les mans lligades perquè la festa s'està fent en un terreny privat. Per això aquest dissabte ha anunciat que demanarà al Departament d'Interior que revisi els protocols d'actuació per casos com aquest. L'alcaldessa del municipi, Núria Martínez, ha dit al Via Lliure de RAC1 que cal més prevenció.
Que tinguessin una mica de control en el tema del, sobretot el so, de l'accés i una mica de vigilància a l'entorn per als perills que pot ocasionar, doncs, una concentració de persones en un lloc vegetal. És un lloc de ribera i hi ha arbres i hi ha malesa, hi ha parcel·les que no estan com havien d'estar.
De moment, els Mossos mantenen els accessos tallats i continuen descartant l'opció de desallotjar la festa perquè els participants mantenen una actitud pacífica. I parlem ara de mobilitat, perquè els operaris de Renfe continuen treballant per retirar un tren de Rodalies que s'ha variat aquest dissabte entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles. El comboi estava fent la ruta Barcelona-Reus i s'ha variat a causa d'un con que estava al mig de la via. L'impacte ha provocat danys a la maquinària i el tren ha hagut d'aturar-se. A causa d'això, aquest dissabte, desenes de passatgers han acabat atrapats a dins del tren durant 2 hores i a les fosques. A part, l'incident ha provocat retards de 30 minuts a la línia R2 Sud i les línies del Corredor Sud de Tarragona. Fins que es retiri el comboi avariat, els trens d'aquestes línies circulen per via única. I encara sobre mobilitat, aquest diumenge comença l'operació tornada de Setmana Santa. Trànsit preveu que uns 600.000 cotxes tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest diumenge al migdia i la mitjanit de dilluns. És gairebé el doble dels que van sortir entre dijous i divendres. Per prevenir les cues, Trànsit ha preparat un dispositiu que afectarà més de 200 quilòmetres de carretera. Tot i això, recomana tenir previstes rutes alternatives i evitar les hores punta per intentar esquivar aquestes possibles retencions. I en plana internacional, i abans dels esports, expliquem que Israel desplegarà l'exèrcit als carrers del país mentre continua l'escalada de tensió dels últims dies, ho ha anunciat el ministre de Defensa del país en un comunicat aquest dissabte. Mentrestant, continuen la pluja d'atacs a la zona i les acusacions creuades. L'exèrcit israelià ha acusat en les últimes hores a Síria d'haver llançat 3 míssils en direcció al nord d'Israel i, segons l'agència de notícies palestina Wafa, un jove palestí de 20 anys hauria mort aquest dissabte a mans de soldats israelians. Això hauria passat durant uns enfrontaments a la Cisjordània ocupada. I ara els esports amb l'Arnau Pou.
Nova derrota del Real Madrid a la Lliga davant el Villarreal per 2-3 gràcies a una gran exhibició de Samu Chukwueze-Outó de 2 gols que ha deixat els blancs tocats de cara al duel d'aquest dimecres davant el Chelsea. Si el Barça guanya dilluns el Girona al Camp Nou, els blaugrana ampliaran la distància, 15 punts, i deixaran pràcticament sentenciada a la Lliga. A l'Espanyol, Luis García debuta amb derrota contra l'Atlètic per 1-2. Els blanquiblaus han sumat la 5ª derrota consecutiva en un partit on s'han vist superats en totes les facetes del joc. Amb aquesta derrota, l'Espanyol continuarà una jornada més en zona de descens quan només queden 10 jornades de Lliga. Un cop finalitzat el partit, el club ha emès un comunicat mostrant la disconformitat i preocupació amb les actuacions arbitrals rebudes al llarg de la temporada. I per acabar, la tercera jornada dels Masters d'Augusta ha acabat suspesa per la pluja, amb John Rahm a 4 cops del líder Koepka. Aquest diumenge es reanudarà el joc a 3:45 del migdia.
I acabem amb el temps. Aquesta matinada tornarà a ser freda, especialment a les valls del Pirineu, també les fondalades de l'interior, on la temperatura s'aproparà de nou als 0 graus. El diumenge no ens portarà canvis. Es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol es combinarà amb bandes de núvols prims que, a estones, poden deixar el cel enterbolit. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat i a partir de les 7 del matí, el Via Lliure amb el Xavi Bundó.
Ara escoltareu
els millors moments
del Via Lliure.
I amb aquesta música
mica de terror volíem introduir el nostre pròxim convidat. De fet, abans hem fet una referència a una de les qüestions que apareixen. Ja riu el convidat. Aquesta setmana arribava al cinema, és una producció internacional protagonitzada per Russell Crowe, que hem comentat fa uns minuts, que es diu El exorcista del Papa. Pel·lícula de terror que s'ha col·locat, de fet, la segona més vista aquests dies, només per darrere del fenomen del Super Mario. Doncs si us quedeu aneu a veure la pel·lícula i us quedeu els títols de crèdit final, trobareu el nom d'un actor català amb una història que és apassionant. Ell és el Víctor Esteban Soler, el seu nom artístic és Víctor Soler, i encara que sempre ha fet, diguem-ne, petits papers, i el seu nom en principi no apareix a les marquesines dels autobusos de les grans produccions de Hollywood, ell ha treballat en aquestes grans produccions, a les ordres, per exemple, de Ron Howard o de les germanes Wachowski, les creadores de Matrix. I avui visiti el Via Lliure. Què tal, Víctor? Com estàs? Bon dia.
Doncs molt bé, encantat d'estar aquí amb el bon ambient que teniu aquí a la ràdio.
Sí, home, avui està sent un matí intens des d'aquest punt de vista.
Per cert, has dit les germanes Wachowski.
Sí.
Quan vaig rodar...
Eren les germans.
Un era dona i l'altre encara era home.
Ah, d'acord.
Sí, era un mixte.
A l'època Matrix, no?
Sí,
principi.
Sí.
Escolta'm, ara estàvem citant aquesta pel·lícula, L'exorcista del Papa. Volia saber la història del Víctor perquè... no sé si un s'hi acostuma, no?, a anar apareixent en pel·lícules d'aquest abast internacional, que són en alguns casos blockbusters, i que en les quals, evidentment, no és el protagonista, però que, diguem-ne, que tots els teus entorns i els teus coneguts i tot això saben que estàs allà, no?
Sí, al principi la primera pel·lícula que va ser de Hollywood que vaig aparèixer, que va ser la del Cloud Atlas, dels núvols, no? L'Atlas de les nubes, allà sí que va ser tota una experiència de uau, estàs descobrint un nou món.
Estàs a Hollywood.
Sí, sí. Bueno, es va rodar a Mallorca, no?, de fet, però bé. Sí. Però en aquest cas, la veritat és que va ser bastant com una feina més, com si fos una pel·lícula d'aquí, d'Espanya, normal i corrent. Et truquen ja, que quasi no has de fer ni prova perquè ja et coneixen, et diuen, escolta, et volem d'aquí 2 setmanes a Irlanda, has d'anar a fer la prova de vestuari, vas anar allà... La veritat és que les produccions de Hollywood t'impressionen molt, el cinema en general, però quan són d'aquestes de gran pressupost, és que tot és excessiu en el sentit de que hi ha gent per tot, qualsevol detall està cuidat, et porten als millors hotels, està tot molt bé, i jo, clar, bueno, explico i ja sí, els meus coneguts, doncs, ah, mira, una altra pel·lícula, molt bé, molt bé.
Un altre cop, no?
I diuen, et veurem en aquesta, perquè a vegades, clar, a vegades tallen i a vegades se't veu molt poc,
hosti,
no?
Hosti! Què dius ara?
Això passa.
Això t'ha passat que has anat a rodar i te'n vas al cine a veure quan surto?
I veus molt menys del que has gravat, sí. A vegades no veus res.
T'han arribat a tallar fora de la pel·lícula?
A veure, si per exemple has gravat 2 o 3 escenes, pues igual només es veu una. I l'altra pues surt en el Ron Howard, per exemple. El Corazón del Mar. Estàs tot il·lusionat. A més, aquesta pel·lícula va ser molt interessant perquè en principi havies d'estar tota la pel·lícula, havies de ser un dels mariners espanyols que estaven en el vaixell. Després, a última hora, farem 2 vaixells, a l'espanyol i a l'anglès. El capità de l'espanyol, el Jordi Moyà. I dius, ostres, que bé, estarem amb el Jordi Moyà, no sé què, tal, gravem, estem a Londres, una setmana allà a Pinewood, als estudis de Londres, que és on es va rodar doncs, totes les grans pel·lícules d'allà. I quan vas al cinema, veus només l'escena que es va gravar a les Illes Canàries, que és una escena que està bé i tal, però tota l'altra, que era com la entrada de la pel·lícula, que estàvem remant, capitán, el Moby Dick, tal, no sé què, tal, eren els espanyols que morien, doncs no, ho van tallar. I...
Això fora?
Fora, ja està.
Hòstia, ha de ser horrible,
bueno,
gent.
Bueno, és el cinema, i a més, quan més estàs en aquest món, més veus que a tothom li ha passat. Tothom, i és una cosa que has de tenir molt, 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 molt clara.
Però deus estar gairebé temptat de demanar el metratge.
Bé,
afortunadament
aquesta, que va ser una setmana molt forta, la el Corazón del Mar, amb el Ron Howard, aquesta va ser un rodatge molt bèstia, perquè a més era el Moby Dick que t'ataca, teníem dobles, teníem especialistes, és a dir, allà es van gastar com 1,500,000 de...
Només per aquella escena que després
sí, vola.
Hosti, que és fort.
I si llavors almenys estava en el DVD, en el Bacet, fent les cortades.
Bueno, això està bé. A l'època aquesta dels DVDs, que ara ja pràcticament ja està superada, és que hi havia tots els extras, i allà hi havia algunes d'aquestes escenes. Sobre la pel·lícula de L'exorcista del Papa, pel·lícula del Russell Crowe, que abans hem dit que és un Russell Crowe que va amb moto,
sí,
no?, i amb ulleres de sol. Sí. Tu vas arribar a dir coincidir?
Mira, també una altra anècdota. Aquesta escena que vaig gravar jo, sí? que és una escena...
Perquè tu què hi fas en aquest...
Sóc el doctor, el metge, que li diu a la mare del nen que està posseït, que escolta, aquest nen no té res físic, el que té és una esquizofrènia, potser ves al psicòleg i deixa'm en pau, no? Llavors una miqueta així ens plan borde. Llavors la primera escena que es gravava era precisament aquesta.
La primera de tota la pel·lícula?
Sí, va ser la meva. Bueno, la meva.
O sigui, tu inauguraves, eh?
Sí, 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 llavors, clar, arribes el dia abans, llavors, per posar tothom en ambient, diuen, anirem a veure l'exorcista a l'Institut de Cinema d'Irlanda, que estàvem allà, anirem a veure l'exorcista perquè tothom es posi en ambient.
L'original?
L'original, a més versió del director. I tu estàs allà, et fan un canapés, tothom, els directors, els productors, els actors, tots contents. Estem veient la... Llavors, entrem...
Sents els tubular bells, la música aquesta...
Brutal. I llavors resulta que veig la pel·lícula, estic allà amb els meus actors, tenia un actor italià que feia de capellà italià i tal, acaba la pel·lícula i estàvem sols, érem tres. Ah. I dius, on ha anat la gent? Resulta que el Russell Crowe havia arribat mentre es feia la pel·lícula i llavors li va trucar amb el director, necessito algú que vingui a acompanyar-me, a prendre alguna cosa, i llavors el director es va anar portant gent del cine,
menys
els que estàvem a primera fila, i llavors tots van acabar de farra amb el Russell Crowe.
I tu no?
I jo no. I
home!
Jo
vaig fer...
Sí, sí, sí.
Però llavors no podies, quan us en veu d'anar-lo a buscar i tot això?
No, ja estava.
Ja sabia, jo
vaig posar l'endemà i després ja res.
I cap a casa. I
no
vaig quedar sense Russell Crowe.
Sense Russell Crowe, sí, sí.
De totes maneres, la història del Víctor, que és molt interessant, deia, és de pel·lícula perquè ell decideix ser actor i participar d'aquestes grans produccions de Hollywood a una edat ja, a veure, no, home, encara hi havia